El pitjor masclisme és el que viu enroscat en els pensaments de les mateixes dones. No es nota, no sabem ni que el tenim a dins, però condiciona cada una de les nostres decisions. Avui, a Les dones i els dies, serem paletes, electricistes i ferreres.
Les dones i els dies, a Catalunya Ràdio.
Racionalment, la nostra consciència feminista ens diu: i per què no? Per què no hauria de poder ser paleta? Per què no hauria de poder canviar un endoll? Per què no hauria de saber arreglar tant com un home el motor d'un cotxe? Però, sincerament, quantes dones s'ho han plantejat mai com a una opció laboral? Les excuses les carrega el diable, i són moltes. Requereix força física, és un món d'homes, o no hi estaré a gust, i la pitjor excusa de totes: no m'interessa. Però per què? No ens interessa perquè ens agraden altres coses, o no ens interessa perquè en el nostre imaginari no hi cap aquesta opció? Avui descobrirem com la força dels rols i dels estereotips allunya moltes dones d'una possibilitat real de feina. Sabrem els mecanismes subtils i també els flagrants que fan que no se'ns passi ni pel cap poder ser mecàniques, paletes, pintores, ferreres i moltes d'altres professions tradicionalment masculinitzades. Avui, a Les dones i els dies, escoltarem testimonis que han superat les barreres i les crítiques i feminitzarem els oficis. A la direcció, Montse Virgili; a la producció, Susana Ortega; la Iniesta, els controls i vies de so; el guió i avui a la locució, Esther Plana.
Podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Jo vaig començar d'administratiu. Treballava en una gestoria i, bueno, per qüestions d'aquell moment, doncs em vaig quedar a l'atur i va ser per accident, lo de la pintura. Vull dir, no m'ho havia plantejat mai, però és allò que, mira, va sorgir, em va agradar, ho vaig provar i fins ara. Em vaig ficar a l'AMPA, a l'escola, i el president en aquell moment em va dir: escolta, dona'm un cop de mà a casa meva, un que sabia que no treballava, i ho vaig provar, però de la manera més tonta, ja et dic, per accident, ben bé.
Jo a casa tots han sigut paletes, el meu pare, tots els seus germans han sigut paletes. I la meva mare diu: tu ja ets petita, 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 que sempre deies, jo quan sigui gran m'aniré a treballar amb el papa.
Estudia psicologia. Quan vaig acabar no em va acabar de convèncer la carrera, estava a centres socials ocupats, i va ser un centre social ocupat on vaig aprendre a soldar, i em va agradar molt. Llavors, a partir d'aquí, vaig decidir fer la formació del mòdul de grau mitjà a l'Institut de la Mercè, on vaig aprendre a soldar, però realment, clar, les escoles de formació professional no t'ensenyen l'ofici. Llavors, a partir d'aquí, vaig buscar una persona que m'ensenyés. Me'n vaig anar a França amb una senyora que es diu Ula Lutz.
Només un 8% dels professionals del sector de la construcció són dones. La majoria de les que s'hi dediquen, ja ho heu sentit, hi han acabat per casualitat o perquè era l'ofici familiar. Aquesta setmana hem volgut conèixer el testimoni de tres dones que han superat les barreres mentals i els estereotips i que han acabat treballant en una feina que les apassiona. Roser Belmonte és pintora, Anna Gómez és paleta i Marta Machimbarrena Cuerda és ferrera. Les tres treballen al capdavant de cooperatives i empreses pròpies i no els ha faltat mai la feina. Però tot i així, la reacció de l'entorn sempre és de sorpresa. El subtext és: una dona fent feina d'home?
Sí, sorprendre segur que sí, i encara la gent se sorprèn. Vull dir, o encara a vegades em diuen: oh, que t'agrada? I clar, penses: ostres, fot més de 20 anys que faig de paleta, si no m'agradés no és per res, però... Vull dir, no m'ha agradat estudiar, però hi ha mil altres coses per fer. Però m'encanta, i fa 24 anys que faig de paleta, i si em diguessis que em fa 10 m'ho creuria, perquè m'ha passat volant.
I els clients, quina reacció tenen quan veuen una dona fent de paleta o de pintora?
Al principi sí, vaig anar a una casa que hi havia una família i això era a través d'una assegurança. I sí que l'home, bueno, vaig haver de sortir una mica per cames, allò que dius, bueno, surto d'aquí perquè al final vindran a la jugular, no? Perquè em deia, ah, és que tu m'has quitat el treball a mi hijo està sin treball. Dius, bueno, aviam, jo no he tret la feina a ningú.
Ara que treballo per mi, la veritat és que no, perquè, clar, sincerament, ja saben a qui truquen, que truquen a l'Anna. Però quan treballava amb el meu pare, la veritat és que a vegades m'he passat força malament, eh? En segons quina situació. Què fas tu aquí? Tu hauries d'estar fregant plats. Bé, no saps? Ara ho explico així. Però, clar, quan tens 20 anys, això et fa mal i he plorat molt, eh?
Tot i que la reacció, després de la sorpresa, és clar, no sempre és negativa. Al contrari, tal i com ens confirma Roser Belmonte.
Encara vas a llocs que diuen una dona pintora, però s'estranyen per bé, cada vegada més. Vull dir, és allò que ho agraeixen, no? Simplement el fet de ser una dona amb gent que poder estar soles, no? Iaies, no? Doncs t'ho agraeixen, perquè et diuen, a quina hora vens? I dius, a les 8 del matí. Ah, bueno, jo em llevo quan vinguis. Això amb un home ja m'ho diuen. Diu, és que això no podria fer, m'hauria de llevar més d'hora o dir-los que vinguin a les 9.
I si les dones només representen un 8%, és evident que les nostres tres testimonis sempre acaben treballant amb companys homes. Quin és el tracte?
Fas qualsevol cosa i et ve allà on hi ha l'electricista i tot el que fan és mirar a veure com ha quedat, si ho has fet bé o ho has fet malament. Que, per exemple, això, si ho fa el meu germà, no se'l miren. Saps què vull dir? I a veure si està tot correcte. Vull dir, sí, ho has de demostrar molt més. El que passa que, bueno, jo ara ja fa 20 anys, dic, tinc gairebé 40 anys i ara m'ho passo pel forro.
Oscil·la molt normalment entre la sorpresa i la condescendència. La seva actitud ha sigut amable, però sempre de certa condescendència, molt de buscar el límit, que vol dir que hi hagi una dona aquí, puc fer aquesta broma, puc no fer aquesta broma. No m'he trobat grans qüestionaments. Sempre, això sí, m'agradaria remarcar-ho, perquè sempre hi ha la idea que al món de la construcció hi ha més masclisme o un masclisme més dur que en altres entorns. Jo, abans de treballar de soldadora, vaig treballar una estona en un entorn acadèmic i crec que el masclisme que em vaig trobar allà era bastant més complicat de gestionar i bastant més profund.
Un dels factors més habituals a l'hora de defensar la idea que el món de la construcció és cosa d'homes és el de la força física. En aquest sentit, Anna Gómez i Marta Machín Barrena Cuerda ens expliquen això.
Jo quan vaig començar a treballar de paleta, hi havia els sacs de Portland de 50 quilos. Jo no els podria aixecar. Però bueno, un dia n'aixeques 10, un altre dia 20, un altre dia 30, fins que al final, a veure, això és com anar al gimnàs. De mica en mica vas agafant força. I segurament que em diran, bueno, però la força d'una dona és la mateixa que la d'un home. Ja hi estic d'acord, però també n'hi ha molts d'homes que no aixequen ni una quarta part del que aixeco jo. I són paletes.
Com fem servir el cos i com fem servir la força. Perquè sempre es diu que aquestes tasques són tasques masculines perquè requereixen molta força. No és veritat. Si es fan bé, no requereixen molta força. Requereixen molta força perquè es fa malament. No tots els homes tenen tanta força i, a més, a mesura que es van fent grans, tenen menys força, tenen més lesions. Amb el tema del metall sí que ho he aconseguit. Jo treballo així i la gent amb la que treballo manipulem i fem servir les eines i els materials i les estructures que col·loquem d'una manera determinada.
La Marta, de fet, és cofundadora de la cooperativa La Paleta, que intenta precisament contrarrestar segles d'estereotips patriarcals en el sector de la construcció. Un altre dels seus objectius principals a l'hora d'elaborar els projectes és la conciliació i els horaris.
Els ritmes, moltes vegades, de l'obra o de tasques així estan pensats per homes. Poden invertir d'alguna manera gran part de la seva jornada en treballar, moltes vegades en condicions molt precàries, però dediquen tota la jornada a treballar perquè hi ha algú altre, normalment una dona, que s'encarrega de les tasques reproductives. Per mi una de les coses importants era afegir moltíssima organització i acotar, per poder acotar els temps de treball i poder ser productiva. Això no ho hem aconseguit.
We Ni la força corporal ni els horaris haurien de ser un impediment per tal que feines com les de paleta, pintora o ferrera fossin exclusives dels homes. El problema principal segurament és més bàsic, més estructural, més alarmantment subtil. Les noies a l'hora d'escollir una professió simplement ni es plantegen aquesta opció com a una possibilitat.
Quan tenen 16 anys, en comptes d'anar a una botiga a fer el cap de setmana, perquè no vas a fer unes hores amb un pintor, amb un electricista, amb un llauner, per què no? És que no s'ho ha plantejat mai. Jo crec que no,
I què podem fer per canviar aquesta tendència? Com podem apropar a les dones a aquest món laboral?
Permetent que tinguin un contacte en algun moment de la seva vida, sigui en un context acadèmic, sigui en un context extraacadèmic, amb eines, amb construccions... Jo, de fet, crec que el que passa més habitualment és que a les noies se les aparta deliberadament d'aquestes tasques per molts mecanismes, sigui no comptant amb elles, sigui directament mirant-les com si elles no fossin capaces. Després, òbviament, també facilitaria molt que com es treballa, com es distribueix el temps i com es distribueix la força fossin diferents quan treballem en obra o quan treballem en tallers.
I per si algú s'ho està pensant, acabem amb les coses bones de la feina.
Un dia poso rajoles, un altre dia poso totxanes, un altre dia vaig a una teulada, un altre dia tiro formigó. M'agrada això, la diversitat.
Bueno, el que m'agrada és que és creatiu i sempre pots donar una mica de gust allà on vas. Vull dir, encara que siguin mobles vells, encara que sigui un pis vell, però li dones una mica de caliu i el xerrar amb la gent i que no és sempre al mateix lloc. Vull dir, això també ara m'agobiaria molt, acostumada a anar d'un lloc a l'altre.
Si obeixes totes les regles, t'oblides de la diversió. Katharine Hepburn, actriu.
Salute, amb Little Mix. Les nostres tres testimonis d'avui ens han ajudat a entendre millor quina és la realitat de moltes de les dones que opten a un ofici tradicionalment masculí. El primer pas és aconseguir que les noies, a l'hora d'escollir professió, ho vegin com a una possibilitat real. El segon, és clar, és que la formació no els suposi una cursa d'obstacles ple de micromasclismes. La nostra companya Montse Virgili, en la següent entrevista, ens parla de la formació professional.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Dissabtes a la mitjanit. Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang. Cause I've been convicted of crime. I hold it steady right there while I hear it. Well, I reckon that ought to get it.
Still got so far to go. Doncs
per parlar d'aquest tema ho farem amb l'Andreu Termes, que és sociòleg de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i autor de la recerca Formació Professional a Barcelona, Gènere, Trajectòries i Inserció. Parlem de Barcelona, però segur que moltes de les coses que ens explica l'Andreu es podrien també segurament ampliar a altres territoris del nostre país, eh? Ara ens ho dirà ell, però bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs això que dèiem, o sigui, tu vas fer aquest estudi sobre Barcelona, però jo crec que no, segurament no seria diferent si parléssim d'altres llocs, oi?
No, al contrari, de fet justament aquest és una de la constant, no només de Barcelona, sinó també a Catalunya, però si ens hi parem a pensar, la majoria de sistemes educatius arrel del món, el tema del biaix de gènere en educació i particularment les dificultats que es troben les dones en alguns camps, és una constant i organismes internacionals com Nacions Unides, OCDE, etc., no paren d'alertar-nos d'aquest problema. Per tant, sí, és un problema generalitzat.
La societat sembla, que hem pogut entendre ara des de fa un temps cap aquí, que cada cop més que homes i dones podem tenir la mateixa, podríem dir, capacitat intel·lectual. Però quan parlem de cos, i això és una altra pel·lícula, perquè sentim allò de que això encara, sentim aquelles frases de això és feina d'homes, perquè tu com aixecaràs una paret com aixecaràs una paret o com anivellaràs això en Portland o el que sigui, això es necessiten músculs i força, no? I aquí estem lluitant en un prejudici que ja no té a veure amb la capacitat intel·lectual sinó amb una qüestió de força, de maneig i totes aquelles frases que van al voltant d'això, oi?
Sí, completament. I és un tòpic i un clixé molt, molt arrelat, no? Que les dones no tenen la força, la capacitat de dur a terme moltes d'aquestes activitats que es consideren masculinitzades o més fàcils per fer per d'homes. I això és irònic perquè estem en un context que cada cop es valora més i es dona per suposat que aspectes com la robotització, digitalització de l'economia són presents, no? I es dona aquesta paradoxa simultàniament. D'una banda, admetem que l'economia cada cop està més tecnologitzada, però de l'altra es manté aquest clixé segons el qual, si no ets prou fort en aquest clixé, per tant, home, no pots fer moltes d'aquestes tasques. Això es dona.
I això també va lligat als vells estereotips aquests fomentats per tots, eh? En aquest cas hi ha tant homes com dones, que és allò que diem, se t'espatlla l'endoll, digue-li al teu home. El meu home és molt manetes, aquesta frase, no? Cosa que no es diu mai gairebé de les dones. O anem a la ferreteria i també les mateixes dones pensem que no és el nostre lloc, no? I ja hi ha un prejudici. Ja m'està mirant aquell senyor volent dir, aquesta no em sabrà diferenciar un clau d'una femella, etc. No?
Sí, sí, i altra vegada és important assenyalar que això no... Nosaltres, com a país, Catalunya, no som una excepció. Al contrari, la norma és que aquests clixés, aquests tòpics es donen a totes les societats contemporànies. I en aquest sentit, sí que és veritat que... malauradament, són tòpics reproduïts més o menys inconscientment per tots nosaltres i molt difícils de treure, perquè per bé que es fan, i ho sabem que es fan, que hi ha aquest esforç des de les institucions, des de les polítiques públiques, des de l'administració per canviar-los, a la pràctica ens trobem que són molt resistents. Són molt resistents al canvi, no? Llavors, aquest és un dels grans temes amb el qual ens trobem a l'hora de facilitar major diversitat de gènere en tots els camps d'estudi i de treball.
A nivell de les administracions, educació, ens preocupem perquè hi hagi la paritat de gènere, no? Ara és una qüestió que no poden deixar de banda, encara que alguns encara voldrien, no? I en el cas de la FP, evidentment, no és una excepció. Però en realitat, després, les noies, igual que ens expliquen moltes vegades quan hem parlat de carreres de ciències també, en el món del món de la ciència, de les STEM, no? Les noies no volen estudiar perquè no se senten incloses després, perquè hi ha una discriminació latent. I perquè no només hi és dintre de les universitats o dintre de les escoles d'FP, sinó també podríem dir que a casa, estic segura que a casa algú ja els ha dit, vols dir tu fer alguna cosa relacionada amb la construcció o amb l'electricitat? Ja te'n sortiràs?
No, completament. És a dir, el que s'ha assenyalat és cert. D'una banda, hi ha aquesta por a trencar les normes de gènere i alhora, d'alguna manera, hi ha molts guardians d'aquesta normalitat de gènere. Alguns més innocents i alguns més explícits. Hi ha... La discriminació i les barreres són de moltes maneres i són de moltes formes i mesures. Hi ha algunes que són explícites i òbvies. És el cas quan una noia jove entra en un taller i hi ha mirades sexualitzadores, masclisme explícit, però també hi ha coses que aparentment molt més benignes, que són les pors, els dubtes ben intencionats, però que també, en definitiva, impliquen o contribueixen a dificultar aquests trencaments d'estereotips. Quan una mare o un pare preocupat pel benestar de la seva filla li diran: et trobaràs bé amb tants homes en una classe on siguis l'única noia? Quan les amigues o les companyes de tota la vida qüestionen, discuteixen aquestes eleccions, són formes que, si no podríem assenyalar tan fàcilment com discriminació sexista, sí que contribueixen a reproduir aquests biaixos. I és per això que constatem que costa tant.
Pues ja estava pensant que potser és una anècdota, però ara quan m'has plantejat aquesta imatge de la noia jove entrant al taller mecànic, ara m'ha vingut al cap, el primer que m'ha vingut al cap són els calendaris amb senyores nues, no?, que hem vist històricament en el nostre país. O sigui, el meu pare tenia una impremta i era el mateix, era un lloc d'homes i, per tant, hi havia això. És normal que ara també s'ho trobi, no? I, per tant, ja hi ha una pressió, hi ha tota una història darrere, no escrita, no dita, no?, de que allò és un lloc on els homes no només és el seu lloc, sinó que poden fer el que vulguin allí dins, no?
Sí, i de fet, encara que pugui semblar anacrònic, doncs no ho és, encara n'hi ha, encara existeixen aquests... També depèn molt, evidentment, hi ha empreses, probablement com més grans, com més institucionalitzades les empreses, cuiden més aquests aspectes, ni que sigui a un nivell més explícit, formal o oficial, tot i que després hi ha pràctiques més informals, socials, micro, petitetes, que continuen sent molt masclistes. Però sí que hi ha alguns tallers que aquesta imatge no és anacrònica, és real. També et vull assenyalar una altra cosa, que pensem molt en un determinat model de masclisme, que és el model històric d'industrial, de classe obrera, de coll blau, però aquest no és l'únic. Hi ha nous models de masclisme. Per exemple, un sector tremendament alhora innovador, emergent en alguns sentits, però en d'altres arcaic, tradicional i masclista, és el de la informàtica, on la composició de l'alumnat i els professionals són bàsicament 90% homes. I allà, però, el que volia ressaltar és que les formes específiques de masclisme són molt potents però completament allunyades. No hi ha calendaris a la paret, hi ha assetjament online, però no té res a veure, és més sofisticat. Llavors, aquest masclisme antic, obrer, de coll blau, de dones, de calendari, és un, però no és el més prevalent, no és el més habitual o freqüent.
Sí, vols dir que tot es torna més finet, no?, podríem dir, més dissimulat, però alhora igual de greu o més, fins i tot, no?
És invisible, no, és digital, però continua sent, i segons com és molt dur per moltes dones. Parèntesis, llavors també les tàctiques per combatre'ls són diferents de les tàctiques que utilitzen les dones, em refereixo.
També està reforçat per molt imaginari, no? L'informàtic és el nerd. El nerd és el llest. I el llest sempre és un home. I això, estic pensant en Big Bang Theory, però estic pensant en moltes altres coses, no?
Clar, però és que estem parlant dels estereotips de gènere, i els estereotips de gènere tenen... Encara que no siguin veraços, és a dir, encara que no tinguin correlació exacta amb la realitat, són potents perquè ens creen l'imaginari i això funciona i ho sabem. Però fixa't que aquí hi hem passat de parlar de les dificultats de les dones a també els diferents tipus de masculinitats, no? La masculinitat d'informàtica no és el mateix que la masculinitat industrial.
Estava pensant que, a més, tu estàs tractant un món, el món de l'FP, no?, que podríem dir que està ple de persones que no tenen un títol. Un títol, malgrat tot, et dona certa legitimitat, però si no el tens, com succeeix moltes vegades en aquests llocs, encara és pitjor, no? M'imagino que encara t'has de sentir més fràgil.
Completament. Pensa que, i això ho sabem molt, molt en part, gràcies a que recentment el Consorci d'Educació de Barcelona ha posat en obert unes dades que es diuen les del Registre d'Alumnat de Catalunya i que això ens permet veure amb un nivell de precisió que fins ara no teníem la composició social de l'FP en comparació a batxillerat. I això que ens permet identificar és ras i curt que la formació professional acumula les vulnerabilitats socioeconòmiques, ètnico-migratòries, necessitats educatives especials, i això no és un procés innocent, és un procés que és fruit d'una orientació, és fruit d'un procés de selecció i jerarquització. I el que passa, com a conclusió d'aquesta acumulació de vulnerabilitats, és que les persones que estan en l'FP estan en una situació encara més complicada de les que estan en batxillerat. I això, si reblem el cau, vol dir que les dones que estan en FP, que a més del percentatge de dones de nacionalitat estrangera a l'FP és superior a la d'altres contextos, és especial, requereix especial atenció per part de tothom i de l'administració en particular.
Podríem dir que es barreja el punt de vista de gènere amb el de la classe social. I aquí ja tenim dues feines grosses, no?, per fer creure que aquestes dones són vàlides, que ho poden fer i que, a més, vindran d'un lloc on se'ls ha dit, perquè és així, que elles no serveixen, que es posin a fer de perruqueres perquè no els espera gaire res millor a la vida, no?
Completament. I, a més, pensa que a la pràctica les persones no són només dones, són dones, són migrades, són de classe obrera, són el que sigui, no? Llavors, per exemple, això es tradueix a la pràctica en les seves vivències, que a mi una noia m'explicava que cada cop que ella era una informàtica i estava atenent trucades, perquè molta d'aquesta feina és així, i cada cop que la trucaven li qüestionaven per ser dona, per parlar amb accent sud-americà, etc. I quan li feien bromes, les bromes eren de tot, eren masclistes, però també eren racistes, però també eren per ser una dona jove en un context d'homes de 40 anys. Llavors, eren, en aquest sentit, la conjunció de totes aquestes el que li dificultaven tant. I parèntesis, i estem parlant d'un cas d'èxit relatiu, perquè a través de resiliència, d'un esforç terrible, d'una capacitat de compensació brutal, aquesta noia, aquesta dona, ha tingut una trajectòria laboral que ha acabat amb una inserció laboral i és per aplaudir-ho i és positiu.
Ho ha aconseguit.
Ho ha aconseguit, ara bé, ho ha aconseguit amb una necessitat d'esforç que moltes altres persones no han tingut i per tant, és un triomf agradós, doncs. Lucy Liu, with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave.
Tu ho dius en el teu estudi, però per exemple de FPs d'electrònica, instal·lació, etc. Estem parlant de que només arriben al 5% les noies, no? I en canvi en altres casos com el de la perruqueria estètica, etc., estem parlant del 80-90%, no? Abans he fet aquest comentari de la perruquera, evidentment no volia semblar que quan no pots fer res més t'has de fer perruquera, eh? Però és el que estem moltes vegades sentint a dir, no?
Sí, completament, i això no té res a veure amb la dignitat de les feines, perquè és ben digna una dona que faci una cosa com una altra, com també un home que treballi això, allò. El problema és que aquests patrons de gènere d'alguna forma fan que les decisions que tinguem estan molt constrenyides i que les dones que als 16 anys els agradaria tirar per un camí que no és l'habitual, es troben amb moltes dificultats i amb moltes complicacions. Ja et dic, algunes més de masclisme explícit i d'altres de pors ben intencionades que acompanyen a fer les eleccions habituals, normals, amb les cometes que faci falta.
Hi ha una cosa molt interessant que tu dius en el teu treball, que dius que quan has estat analitzant totes aquestes dades, no, tens números, però el que després no queda potser tan referenciat en números i en dades és que les noies aquestes no sempre són conscients de la discriminació que patiran un cop hagin començat no només el curs, sinó després a la vida real, no? Això que dèiem. Quan agafi el telèfon i li digui però niña, si tu no sabes on està un embrague, no? Etcètera.
Perquè és una de les grans contradiccions en les que ens trobem. El paper ambivalent en el qual s'enfronta les administracions. Mira, d'una banda les administracions intenta fer campanyes de comunicació i orientació per facilitar els camins no normatius, no habituals, no freqüents, completament, i estic convençut de tot això, però alhora al fer-ho hi ha el risc de minimitzar els riscos reals que hi ha i, d'alguna manera, transmetre una imatge que no s'adequa a la realitat, una imatge on no hi ha discriminació, una imatge on no hi ha obstacle, una imatge on no hi ha masclisme, i això no és així. Llavors les noies s'ho troben, i s'ho troben quan estan en una situació molt vulnerable, perquè tenen 16 anys, perquè van a un institut nou, perquè no coneixen ningú, perquè són l'única noia, i la imatge que se'ls havia venut no quadra, no funciona, i llavors aquest xoc és un xoc greu.
I després també pensava, no sé si té una cosa a veure amb la societat que estem criats, si catòlica o de país pobre o digue-li com vulguis, però també el discurs de la meritocràcia. És a dir, si t'esforces ho aconseguiràs. I no sempre és així.
Efectivament, el perill del discurs de la meritocràcia és com, d'alguna manera, situa tot el pes en la persona que es troba discriminada en lloc de posar l'accent en la persona que discrimina. Sovint les dones amb qui he entrevistat, una trentena, m'explicaven que tot sovint se'ls demanava, se'ls exigia més esforç, més notes, que demostressin que valien que tenien una vàlua superior a la resta dels companys en lloc de posar una situació en la qual les dones simplement pel sol fet de ser tan normals com els altres puguin tirar endavant aquestes carreres.
No, i a més no, potser no ho hem deixat prou explícit, però aquest masclisme del que parlàvem no se'l troben només quan van a buscar feina al taller, sinó se'l troben amb els professors que porten 30 anys donant classes de sistemes elèctrics a nois, i se'l troben també amb els companys que diuen, home, però tu com sabràs arreglar-ho això? Com sabràs fer aquesta paret o fer no sé què, no?
Completament. El que passa que, així com el masclisme més cru, més evident, més explícit de sexualització, de dir que tu no, aquí no pots ser-hi, que el teu lloc és a la cuina, que vens aquí a buscar marit, a buscar sexe, el que sigui, aquest és més típic de la...
Home, això és molt bèstia, això no m'ho imaginava, que anés tan enllà.
No, i val. A més és un històric. De fet, els primers estudis que fan referència, els estudis que fan referència a les primeres dones en l'enginyeria ja ens posen en alerta que aquestes anècdotes existien. A la primera maquinista francesa li deien que estava allà per trobar marit, perquè no tenia res més a fer que buscar marit maquinista. Doncs aquestes es mantenen fins avui. Però aquestes són les visions més, com et deia, més crues, més explícites del masclisme, que no són totes. El que m'agradaria destacar de l'estudi és aquest masclisme ben intencionat, aquest masclisme que consisteix en la condescendència, en ser el profe i en tota una classe de 30 persones dir ho heu entès, i llavors per a continuació dirigir-te a l'única noia. I tu, que ho has entès?
Amb tot aquest planter que m'estàs dibuixant, com ho fem, no? Perquè, clar, el que no podem fer és fer com unes rebaixes, podríem dir, per incentivar, de dir, si ets noia i tens menys nota, doncs entraràs. O sigui, és a dir, no podem fer aquest tipus de coses. Llavors, com establim o com posem llocs de seguretat? Com canviem les coses dintre?
Clar, jo crec que has posat l'accent al punt adequat. És a dir, moltes de les polítiques que es fan actualment en temes de gènere fan referència només a la paritat i a l'accés, és a dir, afavorir que entrin dones a camps masculinitzats. Això és important. És una part de la pel·lícula i hi ha formes per fer-ho. Parèntesis, la Generalitat de Catalunya amb el pla SEMCAT contempla la reducció de preus de matrícula de nois en camps masculinitzats. Cal celebrar-ho, és una bona notícia. Però com tu dius, no és suficient. No és suficient perquè un cop a dintre és una selva, és una cosa diferent. Llavors, el primer que cal tenir molt clar és que les conseqüències del masclisme són elements perjudicials per a la carrera de les dones. Però la solució al masclisme no pot passar exclusivament per canvis en les dones, per demanar més resiliència a les dones, per demanar que les dones facin grups de dones.
I tampoc les podem tractar com la princesa del pèsol, no? Això tu no ho faràs, no?
Efectivament, alguna noia em deia, la meva, alguna dona estudiant em deia, em tracta com, una, com si fos de porcellana. No és això. Ara, com pot ser que les polítiques de gènere al final sempre acabin sobrecarregant a les dones? Les dones em deien, estic cansada de ser la delegada de classe, estic pensant que em visualitzin com un mono a les fires de portes obertes. Llavors, l'accent ha de començar sent els homes. En els homes professors i en els homes alumnes, no pas perquè les dones no siguin subjecte d'aquest canvi, que també ho han de ser, sinó perquè sovint els homes, tot i que hi ha una minoria que és qui du a terme, una minoria important, però una minoria en definitiva, qui és qui du a terme aquestes accions de masclisme brutal, la resta hi ha la passivitat generalitzada.
I dintre d'aquests centres de formació professional, en algun moment tu parlaves d'espais de cures no mixtes. Quan parlem d'això, què volem dir?
Són espais només per dones, que són espais que bàsicament el que permeten és el desenvolupament, no només en clau acadèmic i professional d'aquestes dones, d'aquestes noies, sinó també generar espais de tranquil·litat, de seguretat, on elles puguin expressar les seves opinions sense ser silenciades, sense ser qüestionades.
Sí, t'entenc, però després quan surten al carrer això no s'ho trobaran, perquè segueixen un home molt de tios.
En tant que dona, si tu et trobes, en tant que alumne, si tu et trobes de forma sistemàtica el rebuig, el silenci, és molt senzill que desenvolupis la síndrome de la impostora, és molt senzill que t'acabis desvinculant no només del curs en concret, sinó del mateix camp. És a dir, si tu reps discriminació en una classe de mecànica, al final no acabes desvinculant-te d'aquesta classe, t'acabes desvinculant de la mecànica. Llavors, aquests espais, és veritat que no acaben amb el conjunt del masclisme i l'heteropatriarcat, però sí que serveixen per donar confiança, sí que serveixen per donar tranquil·litat i per reformar-te acadèmica i professional.
Si tu estiguessis com assessorant a la Generalitat a Educació en aquest terme, què els hi diries?
Jo el primer que diria és campanyes d'orientació i comunicació són molt boniques, són molt visuals, són genials, però no són suficients. Hem de ficar-nos dins de la caixa negra, hem de veure què passa a les classes i no hem de tenir por de ser intervencionistes. Hi ha la ficció de que les escoles són espais neutres de gènere i no és així. El masclisme hi és, el masclisme hi campa, menys que en d'altres entorns. Un entorn, sovint l'entorn laboral, particularment en empreses petites i poc institucionalitzades i poc regulades, és molt més greu el masclisme que el que hi troben a les escoles. Però dins de les escoles, dins de l'aula, hi és. Per tant, arremanguem-nos i fiquem-nos-hi. I no hi haurà una resposta única perquè ni el masclisme dels informàtics és el mateix que els dels mecànics, per moure'ns en clichés, però tampoc les respostes que de les noies que volen protagonitzar són les mateixes. Hi ha algunes que volen confrontar i algunes que volen simplement no patir més masclisme. I, per tant, les respostes de l'administració han de ser adequades.
Doncs com a mínim que ho escoltin, no? O sigui, que ho escoltin,
exacte,
que sàpiguen castellà. Doncs Andreu Termes, sociòleg de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, moltes gràcies per haver-nos fet una mica de radiografia, que sé que és difícil perquè hi ha allò moltes capes.
No, gràcies a tu, de debò, per donar-me aquest espai per comentar això.
Si no pots donar-me poesia, no pots com a mínim donar-me ciència poètica? Ada Lovelace, matemàtica.
Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, for service and devotion. You would think that I would deserve a fair promotion. Want to move ahead, but the boss won't see. Watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5.
Bona jornada laboral, 9 to 5, amb Dolly Parton. Ho dèiem tot just començar el programa. A les dones, certes professions no se'ns passa ni pel cap que les puguem fer. Tots els oficis relacionats amb el sector de la construcció, per exemple, són territori d'homes. Les dones que hi són, són una rara avis. Per sort, s'estan fent algunes iniciatives per canviar aquesta tendència. Ens ho explica l'Anna Ferrer en el següent reportatge.
Doncs jo m'he trobat d'anar-me'n amb feines i que em diguin, espera't un moment, trucar al noi que m'envia i dir, com és que m'has portat una noia perquè em faci l'envà?
A mi, molts alumnes em deien, però tu ets arquitecte? En canvi, els meus companys no se'ls havia pas de fer la pregunta. Ja quedava sobreentès.
Malauradament m'he trobat amb equips que no és tan escoltada la meva opinió pel fet de ser dona.
Quan estic en ambients que m'hi he trobat molt, de molts homes arquitectes, costa.
Acabem de sentir un fragment d'un vídeo sobre el paper de la dona al món de la construcció produït pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. El van llançar el 8 de març d'aquest any amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Naturalment, el concepte del vídeo és fruit de molts anys de frustracions i reivindicacions per part de les professionals que hi ha al darrere. Avui parlarem amb dues d'elles. La primera, Claudina Relat, arquitecta amb despatx propi i tresorera de la Delegació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
Bueno, vam començar un dia molt espontani de generar un grup de WhatsApp de... Vam posar arquitectes en femení perquè pensava, bueno, mira, una manera d'explicar-ho, no? De manera... Vam fer la primera quedada i al ser tot dones van començar a sortir temes, bueno, vam fer converses, no? De coses que ens han frustrat o que trobes que no encaixen amb la nostra sintonia o que et vols desplaçada o casos de violència, fins i tot certa violència dintre les obres. I dintre els despatxos, companyes que havien donat algun premi i l'Ajuntament anava només al nom de l'home i l'home l'havia anat a buscar, vull dir que allà era una mica el colmo de la situació. I a vegades doncs, és simplement doncs, poder compartir sensacions i com ens sentim. No? Jo penso que és una trobada molt, molt sensible i molt maca.
I a partir d'aquesta trobada van començar a sorgir iniciatives com el vídeo que comentàvem. La coordinadora del grup de dones arquitectes de les comarques centrals és Laura Martínez, que s'autodenomina arquitecta en va. Però, és clar, al vídeo no només hi participen arquitectes, sinó paletes i pintores. Potser és més fàcil pensar en una dona arquitecta que en una dona que treballa directament a l'obra?
En el camp de l'arquitectura, no? Hem anat avançant, ens pensem que com que la carrera són quasi 50-50, el fet d'estar col·legiats també és un nombre bastant equitatiu, però després fas un pas més enllà i vas més enllà de l'arquitectura i l'arquitectura tècnica i dius, ui, aquí hi ha alguna cosa que no va bé. No és una professió que ara es pugui posar com a excusa que és molt física o que és molt dura. Sí que és dura, però també tenim professions que estan majoritàriament dutes a terme per dones que són duríssimes també, com és la cura de gent gran, de gent malalta, has d'aixecar molts pesos. En canvi, per exemple, un electricista no necessita pas ni aixecar molt pes ni que sigui una feina molt dura. Més aviat van a l'obra i són bastant senyorets. Vull dir, és una professió que pot fer perfectament tothom.
Tot i que cada cop n'hi ha més, les dones a la construcció encara escassegen. El que val la pena destacar no és només la manca de presència femenina, sinó com es tracta les dones quan entren en aquest món. Hi ha casos extrems, com la violència de gènere, i hi ha casos delirants, com no poder anar al lavabo.
Plantar-te tota sola, treballar, perquè una cosa és ser directora d'obra, que és el nostre cas, que tenim un posicionament jeràrquic molt clar dins d'una obra, no? Directora d'obra, i més, l'arquitecte, que ets representa dalt de tot. Arribes i tothom sap on estàs col·locat, però si estàs en situacions inferiors és molt complicat, jo penso que ha de ser molt difícil. Pensa que una obra, un percentatge molt gran, aquestes obres mitjanes, petita mitjana, no tenen ni lavabos. Imagina't si tens la regla, com t'ho fas, com t'ho muntes? És un tub de PVC que com a molt hi posaran un biombo de fusta que és un tauló o el primer que hem trobat.
Queda clar que l'obra no està feta a mida de les dones. Però què passa quan sí que hi ha una jerarquia? Com es tracta una directora d'obra? I com es tracten els arquitectes entre arquitectes? Claudina Relat i Laura Martínez parlen de la seva experiència.
A mi no m'ha estat mai complicat de tenir aquest lideratge. Però on sí que he trobat dificultats és molts cops, més que no tant a l'obra, sinó amb els companys arquitectes. Perquè és que és un món masculinitzat en tots els àmbits. I a vegades jo havia tingut algun cop de parlar amb algun arquitecte municipal que t'ha de donar llicència, que un arquitecte que fa d'arquitecte municipal i no ha construït mai res, només pel fet que siguis dona, t'ha de venir donant un parell de consell.
Necessitem, moltes de nosaltres, ser molt conscients i estar molt segures del que diem i del que anem a fer, perquè per no trobar-nos situacions en les quals ens puguin dir que això que estàs fent no és així, o podria ser d'una altra manera, o no tens raó. Tenim aquesta necessitat de reformar-nos en el que diem. I potser, en el cas d'un home, no tenen aquesta necessitat.
Les dificultats no comencen i acaben entre els companys de professió. La Claudina ens explica com li van caure tots els projectes quan va agafar la baixa per maternitat.
La gent no està preparada perquè la seva arquitecta tingui una baixa de maternitat. Perquè ells volen la seva casa, tenen la seva hipoteca, i és el seu, i llavors és un món en el que aquest paràmetre no entra al cap. Per molt que diguis, tu seguim, hi ha una altra companya que és igual de bona, que només s'ho farà 4 mesos, no ens morirem, la casa perdrem un any, la gent no ho veu. A mi em van caure tots els projectes, i jo ens vaig tornar al cap de 4 mesos, que van ser algo menys per no perdre-ho, i van tornar tots. I llavors, com que tothom visualitza l'arquitecte com un home, al moment que hi ha una dona i té necessitats pròpies de la dona, això xoca amb aquesta mirada.
No tot són males notícies. Davant de totes aquestes qüestions, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya ha pres una sèrie d'iniciatives per facilitar el paper de la dona dins de l'obra.
I ara estem treballant de fer un nou estudi bàsic de seguretat i salut per incloure tots els gèneres de l'obra. És a dir, què hem de fer perquè aquest espai de treball sigui apte per a tothom, no només per uns. Això per una banda. I l'altra, estem treballant en un protocol contra la violència de gènere a l'obra.
A més, Laura Martínez ens recorda que per molt que des del gremi es treballi per millorar la situació, la resta també hi podem ajudar, començant per normalitzar i visibilitzar la seva feina, per donar referents.
Hi ha la necessitat, no, doncs, de visibilitzar totes les dones arquitectes i relacionades amb la construcció que fins ara no s'estan visibilitzant perquè sempre han quedat, no, darrere dels seus companys arquitectes. I potser si comencem fent aquesta tasca i ensenyant a les escoles que aquestes dones existeixen i que han tingut un paper molt important, no? Doncs potser aconseguim alguna cosa. I el mateix amb les dones a la construcció.
Dit això, acabem amb unes consideracions finals de Claudina Relat. Les dones es mereixen un lloc en un sector tan fonamental com és el de la construcció.
La construcció l'any passat va ser el número 2 del PIB espanyol. Jo crec que l'1 era l'hostaleria, he vist com estem probablement les tornes a girar. I que la construcció, per malament que es faci, es cobren uns sous alts. Ja no, els arquitectes poden ja notar perquè anem perdent prestigi amb el temps, però dintre el que és la construcció són feines que es poden rascar entre els 1.500 i els 2.000 euros al mes. I això no es fa palès. Molts cops se'ns obre la porta amb sous que són justament minoristes, en el que prosperar d'aquest sou és molt difícil, i a l'obra, si treballes bé, es pot anar prosperant moltíssim. I és un sector en el que dintre de l'obra, nosaltres som un 8% com a sector, però si ens treuen les tècniques, probablement es trobaria una xifra, vamos, del 1%, si deu arribar. I que aquests sous no hi puguem accedir les dones, perquè ni els espais estan aptes, ni l'ambient és apte, ni el pensament se'ns ha acudit obrir la ment i pensar que això també ho podem fer nosaltres, per mi és un error.
Les dones i els dies, un programa que faríeu bé d'escoltar, també en podcast.
Avui hem après que les totxanes, els endolls, els carburadors o la informàtica també són cosa de dones, que encara queda molta feina per fer i que molta part l'hem de fer les mateixes dones, traspassant els propis límits mentals. A la direcció Montse Virgili, a la producció Susana Ortega, la Iniesta, els controls i vies de so, el guió i avui a la locució, Esther Plana.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
I acabem amb Cher i aquesta Working Girl.